De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen ara mateix de les 4, estàs escoltant el Fabricació pròpia aquí a Ràdio Estel, i ara si us preguntés per noms de festivals de cinema, segur, segur que me'n sabríeu dir almenys uns quants. Per exemple, el de Cannes, el de Sant Sebastià, el de Venècia, el de Terror de Sitges. Però què passaria si us pregunto per noms de festival de cinema infantils? I la cosa canvia. Doncs resulta que aquí, a casa nostra, Catalunya, en concret a Barcelona, en teniu un i de molt important. Es diu El meu primer festival, i just aquest cap de setmana dona el tret de sortida. Es tracta d'una aposta cinematogràfica única pels més petits de casa i per gaudir en família del setè art. Heu de pensar que el festival compta amb més de 100 pel·lícules d'arreu del món, amb premiers, artistes convidats, premis i fins i tot votacions. En definitiva, és un autèntic festival que no té res a envejar a la resta dels festivals. I en parlem avui al Fabricació Pròpia amb la Mireia Manent, que és creadora i directora del meu primer festival. Molt bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda.
Mireia, 16a edició ja. Sí. Tu pensaves que arribaríeu tan lluny quan vau començar?
No, jo crec que quan comences un projecte així no saps mai com acabaràs, no? Però sí que teníem la il·lusió de que arribés a ser un festival amb una certa dimensió, no? Això sí que teníem aquest objectiu.
Clar, i quan va néixer la idea de fer un festival pels més petits, amb quin objectiu teníeu, Mireia?
Mira, una mica el que comentaves tu ara, no? Nosaltres feia temps que organitzàvem un cinema a la fresca, a Montjuïc, a la sala Montjuïc, no sé si la coneixeu, i amb la meva sòcia, doncs, vam ser mares, no? Teníem criatures i veiem que, ostres, que com adultes anàvem a festivals de cinema aquí a Barcelona, no? Doncs que n'hi ha un fotimer i que són molt diversos i molt xulos, des de l'Inèdit, el Da, no? L'Alternativa... I no hi havia un festival pensat per les famílies i pels més petits de casa. I vam començar a mirar referències d'altres festivals a nivell europeu, sobretot, uh-huh. I sí que vam trobar que hi havia, ostres, un format de festival molt xulo i que presentava un tipus de pel·lícules, curtmetratges, que realment no arribaven a les cartelleres de cinema del nostre país, uh-huh. No? Ni a les televisions, que també les televisions aposten per un altre tipus de formats, no? Uh-huh. I vam dir, ostres, doncs això necessita un festival que aculli tota aquesta varietat de creacions cinematogràfiques que existeix i que sobretot convidi els nens i nenes a tenir aquest paper actiu, no? Actiu i protagonista, i ser ells els que votin, valorin, no? Opinin, que en definitiva això també és el que volem amb el festival, ser un espai de trobada genuí i de diàleg, no? També.
Clar, i Mireia, les pel·lícules són de tot el món, internacionals, o sigui, això vol dir que estan en versió original o estan doblades?
Mira, hi ha alguna pel·lícula en versió original amb subtítols, el que passa que també hem de ser conscients que els nens petits, no? La lectura allò una mica...
Els hi costa més seguir-les, no?
Exacte, no? Exacte. Mm. Llavors el que fem, com que el festival ens dirigim a nens a partir de 2 anys fins a 12, doncs les sessions que són a partir de 8 anys, 9 anys, ens atrevim ja amb els subtítols, però les sessions per més menuts, que moltes vegades són sessions de curtmetratges, seleccionem molts curtmetratges sense diàlegs. I els que tenen diàlegs, doncs els doblem. O sigui que hi ha una barreja entre versió original i moltes sessions així sense diàlegs, molt, molt visuals, diguem-ne, no?
Clar, això està molt bé. De fet, porteu moltes pel·lícules, però hi ha dos títols que destaquen, Mireia, per sobre de la resta, si et sembla.
Digue'm.
Un és el Toni Shell i la Llanterna Màgica,
sí.
Que té aquest meravellós tràiler, escoltem-lo.
Un dia m'agradaria sortir com un nen normal.
Toni, sí. Saps que això no pot ser.
Ei, Fanny! Espera, on vas?
Del pis i de les golfes.
Qui deu ser? Ai, ai!
Uau! El teu cos brilla. Jo sóc la Shelly. Vine, provem una cosa.
Mireia,
sí.
Què té d'especial aquest film?
M'agrada molt que hagueu triat aquest tràiler, perquè és una pel·lícula que nosaltres vam descobrir al Festival d'Annecy, que és un festival de referència d'animació, mm. I ens va robar el cor. Que ens va robar el cor. I aquesta tenim l'oportunitat de passar-la doblada, perquè sí que són premiers de pel·lícules, sí. Que s'estrenaran d'aquí poc, sí. I per tant ja s'han doblat, i les podem passar doncs, amb un, no? Que els nens la puguin entendre bé, no? Aquesta pel·lícula, primer, la tècnica està feta amb un stop motion, d'aquesta animació amb ninots, amb uns decorats, uns ninots... O sigui, té una màgia...
Especial, no? Sí.
Especial, exacte. I després la temàtica que tracta, que ens parla del respecte a la diversitat, de la necessitat que tenim tots, no?, de ser respectats tal i com som.
Sí.
En aquest cas és un nen que té una peculiaritat i és que brilla, el seu sí. brilla, sí. i els seus pares doncs, fan allò que molts pares fan a vegades, no?, quan tenen un nen diferent, que és intentar protegir-lo molt, però aleshores no faciliten que entri en contacte amb la resta de la societat, no? Uh-huh. I ells doncs, el tenen com protegit a casa, però un dia ve una nena nova a l'edifici i es fan amics i aquí comença... Hi ha un canvi, uh-huh. diguem-ne, entre la seva relació i entre la seva, com, la seva integració a la societat, no?
Xulo. De fet, aquest any també ho he fet una aposta claríssima, Mireia, per ser un festival més universal i accessible, no?, amb sessions adaptades.
Sí, aquest és un objectiu que tenim, que som conscients que aquest any és una mica un pilot, perquè són coses que s'han d'anar testejant, i aquest any, per exemple, doncs fem un parell de sessions pensades, relaxades, que li diem, que són pensades per nens amb trastorns d'autisme, i que aleshores doncs, acondiciones una mica l'espai amb un volum més baix, doncs, amb una llum més no tan fosca, perquè s'hi sentin més còmodes, i després el que fem bastant, hem apostat bastant aquest any, és per sessions accessibles per persones sordes. I bé, és un procés de millora contínua.
Uau, i com és aquest procés? Com és aquesta projecció, Mireia?
Doncs mira, són projeccions que per una banda tenen bucle magnètic, això és una cosa que s'instal·la a la sala,
sí.
que clar, persones sordes hi ha persones signants que parlen la llengua de signes,
uh-huh.
val? Però persones que tenen, sobretot nens, que ja tenen implants, no?
Clar.
I senten una mica, sí. i tant, aquesta instal·lació fa que el sol hi arribi millor, no? Poden captar el so.
Val.
Això per una banda. Després, els nens més grans que ja llegeixen, hi ha els subtítols adaptats per persones sordes, que són subtítols que no només et descriuen el que diuen, sinó sí. també doncs, els efectes sonors, no? Que això és important, no? Allò, grinyola una porta, no? Els efectes sonors doncs, també són descrits en aquests subtítols especials, no?
Mira, és que ara estava pensant...
I després les presentacions doncs, sí. amb intèrpret de llengua de signes, també.
Clar.
I amb...
Perquè, Mireia, el festival té un escenari principal o es fan diverses sales i espais?
No, es fan en diferents cinemes. Estem als cinemes Bosque, al Verdi, a la Filmoteca de Catalunya, també al cinema Girona, al CCCB i a l'Auditori de Sant Martí de Provençal.
Val.
Sí que...
ja, bueno, està molt bé, està molt, molt, molt variat. Hi ha un altre títol destacadíssim, que és Robot Dreams, la història d'un gos i un robot a la ciutat de Nova York, als anys 80.
És la pel·lícula amb la que arrenquem demà,
sí.
així que si ens estigui escoltant i vulgui venir, encara queden algunes entrades,
va.
Jo la recomano moltíssim. És una pel·lícula, això, és una adaptació d'una novel·la gràfica que se situa a Nova York als anys 80, i l'ha fet l'adaptació al Pablo Berger, i a més estem molt contents perquè és una pel·lícula que s'ha produït per una productora catalana i molta part de l'equip està aquí a Barcelona. I poder arrencar amb una pel·lícula d'aquesta qualitat artística feta aquí a casa nostra, doncs això
és un plus.
No ho havíem fet mai, o sigui que
molt bé.
La història és molt maca, és una història d'un gos que se sent molt sol, no?, que viu allà a Nova York, a Manhattan, i aleshores, com que se sent molt sol, un dia veu un anunci per la tele d'un robot que pots construir, no? I llavors ell el compra i aquest robot cobra vida quan ell el munta, i a partir d'aquí doncs, sorgeix una amistat entre ells dos. I és, bueno, és tota la història de la seva relació, de la seva amistat, i sobretot aquesta ambientació, la banda sonora... És una pel·lícula també molt visual... i sense diàlegs, que això també és una aposta que ha fet aquí el Pablo Berger. Però...
No, i ara, i també fas pensar, perquè jo crec, Mireia, que són pel·lícules que realment les poden gaudir, perquè estem parlant molt del meu primer festival, com adreçat, òbviament, als petits de casa, però que són pel·lícules que les poden gaudir molt els adults, també.
I tant! De fet, mira, m'agrada que diguis això, perquè nosaltres sempre hem tingut aquest criteri a l'hora de decidir les pel·lícules, que fossin pel·lícules que nosaltres, com a mares, com a espectadores, ens agradessin també. Perquè a vegades vas a veure coses per nens que dius, vale, molt bé, potser el nen s'ho passa bé, però m'avorreixo una mica, no? I intentar pel·lícules que tinguin com diferents capes, no?, diferents lectures, i que cadascú es quedi, doncs, amb la seva... Cadascú connecti la seva manera, però que hi hagi Sí, que els pares gaudeixin, i amb aquesta pel·lícula és per tots els públics total.
Mira, doncs ja ens ho està explicant la Mireia Manent, creadora i directora del Meu Primer Festival. Si en teniu ganes, aquest Robot Dreams, que és l'estrena, entreu al Meu Primer Festival a la seva pàgina web i encara esteu a temps de comprar l'entrada. Per cert, Mireia, aquest any també rendiu homenatge a l'estudi Aardman, conegudíssim per les tècniques d'animació en plastilina. Saps que ara la gent dirà, però qui són? Són aquesta, no? La gent que s'ha d'imaginar aquells dibuixos en plastilina fets, no?, que cobren vida.
Blauvella Shaun, el Chai Shaun, jo crec que la majoria
ara
la referència, perquè és una sèrie mítica, no?, de TV3, i però altres personatges com Wallace i Gromit.
El Pingu, no?, comenten també.
El Pingu no és d'Aardman, però sí que està fet...
Però que està una mica fet amb aquesta tècnica.
Amb aquesta tècnica, exacte.
Clar,
exacte.
Clar, tu deies d'Aardman, guanyadors de diversos Oscars i autors de pel·lícules com, per exemple, Evasión en la Granja.
¿Se han preguntado alguna vez lo que hacen las gallinas cuando nadie las ve?
¡Operación camuflaje!
¡Ninguna gallina escapa jamás de la granja Tweedy!
¡Tenemos que salir de aquí!
Clar, Mireia, per què heu decidit, en aquesta edició, fer aquest un homenatge del festival a l'estudi Aardman?
Mira, una mica ha sigut estirant el fil del 30è aniversari dels personatges de Wallace i Gromit. L'estudi ja té 40 anys, crec, arriba, sí, prop dels 40. Però sí que els personatges de Wallace i Gromit doncs, es van crear fa 30 anys i, mira, i ens ha vingut com de gust aprofitar aquesta excusa per fer un homenatge a la productora i també perquè ara estan a punt d'estrenar el seu Chicken Run 2 i era com un moment xulo doncs, per revisar la primera pel·lícula, que ja fa des del 2000, i això, no?, i poder transportar-nos una mica als orígens d'aquesta productora. I fem aquesta sessió, que heu passat la trailer en castellà, però la pel·lícula la passarem en català demà a la tarda a la Filmoteca.
Sí.
Això també està bé subratllar-ho.
Sí.
I després fem una selecció de... que li hem dit Best of Aardman Shorts, que és una selecció de curtmetratges, capítols de sèries... Hi ha aquesta del, bueno, el Chai Shaun, que potser la gent coneix més, però després hi ha el Morph, que és una sèrie molt, molt xula, també molt, molt creativa, no? Aardman té aquesta cosa de la comèdia, realment són pel·lícules doncs, amb un punt d'humor molt important, i després doncs, aquest punt d'enginy i de creativitat sempre dels personatges que es troben en situacions que se'n surten d'una manera enginyosa i... Bueno, i després la pròpia qualitat de l'animació en plastilina, que és una cosa molt, molt laboriosa i que fan molt bé, no?
Mm-hmm. Ens hem de... Igual ara gent hi haurà gent, Mireia, que s'estarà preguntant, d'acord, però ara hem dit que és tipus de públic apte per totes les edats, però, clar, per nens de 2 a 12 anys, no? Que és aquell debat que sempre fem, no? Com poden començar els nens en el cinema? Que si aguantaran, m'aguantaran tota la pel·lícula? No.
Clar, clar. Mira, nosaltres justament fem aquesta recomanació que també és una mica subjectiva, perquè després ens trobem, no? Cadascú ho veus tu amb els propis fills, no? N'hi ha que són porucs fins...
Exacte.
L'essència, i altres que amb 4 anys poden veure qualsevol cosa i no tenen por.
Sí.
Això depèn molt de cadascú, però sí.
I que estiguin quiets.
Exacte.
No? I calladets.
Clar.
Clar.
És molt diferent un nen a casa que un nen en una sala de cinema.
Clar, això explica'ns-ho com és, no? O sigui, estan...
Oh. La màgia de la sala de cinema, la foscor, la pantalla gran, no? És una cosa que no hem de perdre i que fa que l'atenció dels nens sigui molt més gran que quan estàs a casa, diguem-ne, no? A part de que ja intentem, el que et deia, aquestes sessions de 2 anys, 2, 3, 4, són sessions que duren 50 minuts i que són diferents curs i ens van passant d'una història a una altra. I també el que parlen aquests curs o les històries que expliquen connecten més amb ells i amb la seva, amb el seu moment, no?, de creixement o vital. I, bueno, i això ho fem com... Intentem fer-ho amb molta cura justament per això, no?, perquè no és el mateix les necessitats, no?, les vivències,
sí,
els hàbits d'un nen de 2. Moltes vegades aquestes sessions de petits és el primer cop que van al cinema i els veus allà, és el primer cop que els pares els porten al cinema. Per exemple, tu, una pel·lícula de, no, de Disney o d'aquestes de Marvel, són massa, massa trepidants o massa, no estan pensades per nens petits, no?
Però vosaltres el que feu, la recomanació és a partir de 2 anys, que depèn de la pel·lícula, que poden participar en aquest, el Meu Primer Festival, Mireia?
Exacte.
Val. Escolta, per ja anar acabant...
Sí, digues.
No, que ens interessava saber també el tema, perquè hi haurà competició, votacions, un jurat,
sí,
no?
Sí, sí.
Això és que ja és com un autèntic festival de cinema. Com funciona?
Ah, i tant. A veure, hi ha com 7 premis. Hi ha 5 premis de curtmetratges i 2 de llargmetratges. O sigui, això és la secció oficial. Com tot festival, hi ha la part oficial, que les pel·lícules competeixen a optar per uns premis, que són uns premis que tenen una dotació econòmica, no? Doncs el millor llargmetratge, el guanyador s'emportarà 4.000 euros, no? No està mal, eh?
Déu-n'hi-do, bé.
Déu-n'hi-do. I aleshores, aquests premis, hi ha premis del públic i premis del jurat, mal. Que això també és molt típic dels festivals. Els premis del públic, doncs, cadascú, tots els nens i nenes només, els pares no voten aquí, nens i nenes, que venen a les sessions, els donem una butlleta a l'entrar, sí. I a la sortida, doncs, han de votar. Si han vist una sessió de curs, doncs, quin és el curs que més els ha agradat. Si és una pel·lícula llarga, han de puntuar amb estrelletes, com els crítics de cine, 1, 2, 3, 4, 5 estrelletes. Això és el premi del públic. Després fem un recompte final i en el cas del jurat, tenim un jurat que està format per professionals del món de l'animació i del cinema, per una banda, i també nens que hem seleccionat a partir d'una convocatòria que vam fer, una crida, ens van escriure molts nens, i llavors aquest jurat, que és adults i nens, fan les seves deliberacions, que ja és una deliberació doncs, amb més profunditat, no? I és molt interessant aquest diàleg entre nens i adults que es crea en el jurat per decidir el premi del jurat, no?
Mireia, molt sí. Enhorabona. Mm. 16a edició d'aquest, el meu primer festival, que segur que anirà superbé. Moltíssimes gràcies, Adó, per haver-nos-ho explicat. I que comença, res, ja, aquest cap de setmana, i 3 caps de setmana estarà, no?, en cartellera, diguéssim.
Fins al 19 de novembre.
Fins al 19 de novembre.
Sí, i també mencionar que estem, això passa sobretot a Barcelona, però hi ha algunes sessions que fem girar per diferents municipis de Catalunya.
Això està molt bé.
Sí, i això a la web també ho poden trobar. Hi ha, posa Barcelona, Madrid, altres poblacions. I no sé, estem a Matadepera, estem a Lloret, estem a l'Hospitalet de Llobregat, diferents municipis que la gent que no estigui de Barcelona i ens estigui escoltant, doncs pot veure si el seu municipi
també
i el festival, sí.
Primer festival de cine.com. Moltes gràcies, Mireia.
De res, a vosaltres.
Bon festival, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
I també amb sortejos. Perquè, alerta, si ens esteu escoltant ara mateix, estem en directe, 7 minuts per arribar al punt de 4:45 de la tarda, ja sabeu que els divendres el que passa és això. Vine al Tibidabo. Jo supermotivada aquí a l'estudi de Ràdio Estel, aplaudint la Paula rient. Clar que sí, Paula, és que ha de ser així. A veure... Si ets oient ja de la fabricació pròpia, ja saps què passa els divendres, que en qualsevol moment pot sonar aquesta alarma. Tots drets, ja ho sabem, hem de modificar, hem de fabricar potser una alarma millor. La Paula l'està fabricant. En tot cas, quan soni aquesta alarma, de moment, heu de trucar el més ràpid possible al 93-409-2771. 93-409-2771. I us faig aquesta prèvia. Us aviso. Esteu alertats. En qualsevol moment... Ara el Ferran diu, ara no, no. En qualsevol moment del programa d'avui, fins a les 6, pensa que tens temps. Fins a les 6, no tens temps, no nosaltres. Fins a les 6, pot sonar aquesta alarma. Torna-la a posar, Paula. Val. Ja està, tots alertats. Quan tornis a escoltar això, has de trucar al 93-409-2771 i què? Doncs mira, entres directament... directament, si ets el més ràpid, guanyes una entrada doble per anar al Tibidabo. El dia que tu vulguis, a la muntanya màgica, 93-409-2771, tens anotat per si de cas, quan escoltis de nou l'alarma de la fabricació pròpia, una entrada doble per anar al Tibidabo pot ser teva. Tibidabo.
Radio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra. Un espai per difondre la vanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
I ens situem a 4:45 de la tarda d'aquest primer divendres de novembre, 3 de novembre. El Fabricació Pròpia ha arribat al moment de parlar de llengua catalana. Ja sabeu que cada divendres està amb nosaltres l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili, senyor Virgili. El senyor Maria... Senyor Maria, t'ho havien dit alguna vegada?
No.
En Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de COINE i de Cercle Vallcorba. Com estem?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, i tant.
Preparat?
Ja no,
avui...
Ja no estic empiocat, m'assembla.
Sí, es troba millor.
Sí, sí, sí. Va ser un refredat momentani del canvi de temps.
Sí, clar, això ja ho té a vegades, eh? Avui tema polèmic, mestre. Com és polèmic sí. O no?
Per tu... Per mi no ho és, però per alguna gent potser sí que ho és.
Bé, doncs en parlarem. Primer deixa'm saludar la Marta Jarque. Marta, que t'està donant aquest, clar, aquell lloc és...
Sí, no ho sabia, això.
Però, aquesta mira, hora... Agafa't baixar. Clar, és que encara hi ha... No, no m'ho pots corregir, eh? Em pot corregir,
el sol de cara.
Li toca el sol.
Li toca el sol. Que dit et dona el sol.
Li toca el sol.
Et toca el sol.
Mica en mica anem parlant millor.
Sí, i tant.
Sí? Ah.
No cal dir.
Sí, sí o no?
Sí, sí, sí.
Vols dir?
Sempre millorem. Sí.
Vol dir?
Sí.
Això de fer aquesta secció, per això de llengua amb la cara al sol, la llengua catalana, a mi no...
T'agrada,
no m'acabava de convèncer.
No et vindria a ser el més escaient.
No és el que toca.
També tenim la Vanessa Carrasquilla, que ja sabeu que tot diu hola. Que tot el que passa ara mateix aquí, doncs, ho trobareu a les nostres xarxes socials, al nostre compte Fab Pròpia Estel. I, dit això, ens hi posem?
Ens hi posem.
Vinga. Mestre, avui ens vol parlar de la declaració de l'Institut d'Estudis Catalans sobre, vostè diu, el mal anomenat llenguatge inclusiu.
Sí, sí, mal anomenat perquè no és gens inclusiu.
Val.
Ni diuen llenguatge inclusiu,
a veure.
Però ho és tot menys inclusiu. És, de fet, la cosa contrària de ser inclusiu. I això, els que en són partidaris, se n'haurien d'assabentar.
A veure, i per què? Argumenti-ho, això, mestre. Ens ho ha d'explicar bé, perquè fem una cosa, sí. recordem primer que la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans va emetre fa uns dies un comunicat,
sí,
en què es desmarcava de l'ús de l'anomenat llenguatge inclusiu,
sí,
tot recordant que és una fórmula artificial.
Sí, 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 sí. I, a més, aquesta declaració feia molts anys que s'esperava, que alguns ho esperaven. Per exemple, la Carme Junyent l'esperava moltíssim i a més, ella estava dolguda amb l'Institut perquè no feia aquesta declaració. Perquè l'Acadèmia Française ne va fer una, la Real Acadèmia Espanyola també. A més, jo la de la Real Acadèmia Espanyola recordo que me la vaig llegir, és molt extensa, molt més extens que aquest comunicat de l'Institut d'Estudis Catalans, amb tot detall, no? I, malgrat que també hi ha qui en castellà no li fa cas, no? Però, si més no, la Real Acadèmia Espanyola doncs, va fer un comunicat i llavors s'enyorava una declaració de l'Institut d'Estudis Catalans, no?
Sí, sí.
I a més, juntament també ha estat notícia que França, el govern, vol prohibir per llei, no sé si ho arribaran a fer, però vol prohibir el llenguatge anomenat inclusiu.
Fins i tot ells ho volen prohibir, eh?
Sí, sí, el govern francès, perquè consideren que desballesta completament la llengua francesa i consideren que això és un atemptat contra la llengua francesa, amb bon criteri, eh? Amb bon criteri. Tenen raó, per mi, eh? I per tant, diuen, doncs, això no pot ser, no? I, en canvi, aquí ens trobem amb la cosa contrària. Aquí ens trobem que les autoritats promouen aquest desballestament de la llengua, el promouen i l'imposen, l'imposen. És a dir, jo conec estudiants universitaris que els han renyat per no parlar...
Per no utilitzar.
Per no fer servir aquesta mena de llenguatge. Fins i tot els han fet canviar coses d'escrits, de treballs que han fet, no? A les escoles, els mestres, també se'ls imposa que han de fer servir de totes totes aquesta metallengua que en podem dir. És a dir, fixeu-vos la diferència de visió entre el govern francès, que ho vol prohibir, i aquí, que es promou intensament, no? Perquè es pensen que d'aquesta manera alguna dona víctima de violència masclista se salvarà. I això no és pas veritat, eh? Si alguna dona s'hagués de salvar per això, doncs diries, doncs mira, doncs, pobra dona, que se salvi, no? Però és que no se'n salva cap dona per això. Ni canvia cap actitud masclista, ni canvia res de res. Com deia Anna Carme Junyent, el llenguatge no fa canviar la realitat. En tot cas, si la realitat canvia, com a conseqüència d'haver canviat la realitat, pot canviar el llenguatge, però mai a l'inrevés.
De fet, la mateixa Carme Junyent, en una de les seves últimes conferències, ho remarcava això i feia com un crit d'atenció a les autoritats, allò que vostè deia, que vos dèieu, no?
Sí.
A l'inici, de dir, és que us heu de pronunciar.
Sí.
I al final s'ha pronunciat.
Sí. En aquest sentit... I hem de felicitar l'Institut d'Estudis Catalans, que encara que sigui tard, si més no, doncs s'ha pronunciat correctament.
I, de fet, un 85% de les llengües del món no tenen marcador de gènere.
Bueno, ara... No, més. M'assembla que...
Mira, jo ho he tret d'aquesta conferència que va fer Carme Junyent. Això va ser el febrer,
Jo he consultat una altra font i deia un 70%. Però bé, tant se val. Tampoc ens barallarem per aquest percentatge. Però sí, hi ha cultures molt masclistes en què no hi ha masculí i femení. No? I és que, de fet, masculí i femení... En la llengua, com a gèneres gramaticals. I és que, de fet, potser una cosa que hauríem de fer, que això ens hi hauríem de rumiar, és no anomenar els dos gèneres gramaticals, dir-ne masculí i femení. Perquè, per exemple, les coses no tenen sexe. O sigui, una cadira o una taula no són més femenines que un llibre, i un llibre és masculí, no? És a dir, és una cosa absolutament arbitrària i que no fa referència ni a la masculinitat ni a la feminitat, no? I aleshores seria millor que, en comptes de dir masculí, en diguéssim el gènere no marcat, el gènere gramatical no marcat, perquè diem nen, no té marca, nena, i afegim aquesta A, que és la marca... Que és la forma marcada, I aleshores seria millor dir forma marcada, forma no marcada. Seria més... perquè, esclar, ara fins i tot m'he trobat gent que diu no, doncs per què no ho fem al revés? Bé, ja hi arribarem. Són els que proposen el femení genèric, que és un desgavell també com...
És un desgavell.
Sí, però jo el tinc posat en quart lloc.
En quart lloc. Doncs fem una cosa, va, comencem pel principi. Comencem pel primer punt.
Sí, el primer punt és la duplicació. És a dir, els que van duplicant tot, no? És a dir, els pagesos i les pageses, els ramaders i les ramaderes i tot això. Veiem, la duplicació en el moment de la salutació sempre s'ha fet. Començo per dir això perquè no s'espanti ningú.
Clar.
És a dir, que en un espectacle es comenci dient senyors
i senyores.
Senyors i senyores, o jo me'n recordo el dia dels Reis, el ball... Quan jo era adolescent, el batlle de Riudoms, que sortia al balcó i feia un discurs al costat de ses majestats, els Reis d'Orient, i deia nens i nenes.
però deia nens i nenes com a salutació i prou, no? Però, clar, a vegades dius els pagesos i les pageses, els ramaders i les ramaderes, i els grangers... Clar, com que això és enfarfegat i fa passat, i en acabat dius, ah, però ha dit els grangers. Per tant, si ha dit pagesos i pageses, ramaders, ramaderes i els grangers, però ja no ha dit grangeres, perquè com que estan passat d'anar duplicant, ja no ha dit grangeres. L'oient pot pensar que les grangeres resten excloses. Per tant, com que és impossible de duplicar sempre, perquè has de duplicar els substantius...
Els oients.
Clar, i el que hem de saber és que oient és la forma no marcada, i la forma no marcada inclou homes i dones. Això ho hem de saber. Els oients inclou homes i dones. No? I llavors...
Què vol dir? Que enfarfega també els textos, potser, també, el fet de que... o no?
Sí, i com que enfarfega, aleshores no es fa sempre. Va. Sempre hi ha alguna cosa que te la deixes i llavors dius, però escolta'm, si aquest ha començat duplicant i aquí no ha duplicat, és perquè es clou les dones, no? Clar. Aquí hi ha determinades dones, allò que us deia, no? Pageses, pageses, ramaders, ramaderes i grangers. Oi, doncs les grangeres excloses, no? I, per tant, així que badem una mica... doncs un llenguatge que volia ser inclusiu doncs es converteix en excloent, perquè és clar, les grangeres, no?
Mestre, jo tinc un dubte. Amb això que comentava dels oients, no? Que vostè ho deia abans, no? Perquè és micròfon, perquè un micròfon ha de ser masculí, no? Però en el cas dels oients sí que... no? Un oient, en aquest cas, sí que seria un home que escolta la ràdio.
Sí, si ho singularitzem, llavors sí, pot ser un oient o una oient, si ho singularitzem, però en plural, els oients inclou homes i dones, com els catalans, no? Si els catalans, ja incloses les catalanes...
Clar, en plural.
Sí, clar, no, però em referia, això que diu vostè, el fet de que sí que és veritat que s'ha determinat el sexe, diem femení o masculí, d'objectes, que en principi, no?, és un tracte totalment aleatori.
Per això seria millor parlar de gènere marcat, gènere no marcat, no? I no masculí i femení, perquè les coses no tenen sexe, no? Llavors es generen determinats problemes sintàctics, com, per exemple, quan diuen els i les víctimes, per exemple, no? Quan se duplica l'article.
Sí.
No? Els i les víctimes fa pensar que hi ha les víctimes i els víctimes. Però els víctimes no s'ha dit mai, perquè víctima és un mot femení. O sigui, una víctima, tant si és un home com si és una dona, es diu en femení.
Sí.
I en aquest cas, el genèric, el general, per tothom, és en femení.
O autoritats.
Sí.
És femení.
Ah, exactament.
No?
Sí.
Les autoritats.
Les autoritats. Seria un altre exemple d'això. Si dius els i les autoritats, no? O les persones, els i les persones, doncs vol dir que dius els persones, que és una cosa absurda, no? I a més, això és una moda que ha començat ara. I ara imagineu-vos que hi ha el reglament d'una empresa, per exemple, que es va escriure abans que comencés tot això, que diu que els obrers tenen 10 dies de permís remunerat per no sé què, no? I aleshores que hi hagués un directiu que digués, ah, això està pactat d'aquesta manera, el conveni laboral que vam fer, vam pactar això, els obrers tenen 10 dies de permís remunerat. Per tant, va una obrera a demanar els 10 dies remunerats
i no li donen,
perquè, clar, com que diu els obrers... Se n'adoneu de quins efectes perversos té?
Clar, això també és, potser hi ha gent que dius filar molt prim.
Ma, sí, però si es volen creure que dintre dels obrers no hi ha incloses les obreres, no, el que s'ha de fer és deixar ben clar, meridianament clar, que dintre dels obrers d'una fàbrica hi ha també les obreres. I, per tant, si diu els obrers tenen 10 dies de permís, entenen els obrers... homes com entenen els obrers, dones, és a dir, les obreres.
Aquest seria el primer punt, aquesta duplicació.
Sí.
Que, en principi, com a salutació... Bé,
sí.
Entesos?
Abans de
passar
a l'altre punt, dir que cada vegada que dupliquem, És a dir, cada vegada que algú diu els catalans i les catalanes,
sí,
el que fa és voler fer creure a la gent que les catalanes no són incloses dintre els catalans. Però això deia que és falsament inclusiu. És a dir, els catalans i les catalanes, dius, oient, tingues present, oient la persona que en sent parlar, tingues present que les catalanes no són incloses dintre els catalans. Els pagesos i les pageses, oient, tingues present que les pageses no són pagesos. Per tant, cada vegada que dupliquem, el que fem és excloure les dones. Per això deia que és falsament inclusiu. No sé si m'explico.
Sí, i acabat, sí, ja, des del punt de vista lingüístic...
El cas més divertit, que és aquella frase que diu els alumnes van anar d'excursió junts i juntes.
Sí.
Van anar junts i juntes, i duplica per què? Perquè, és clar, si diu que hi van anar junts, potser és que només hi van anar els xiquets, no? Però, no, com que han d'incloure les xiquetes, doncs hi van anar també junts i juntes. Però aquesta frase el que ens diu és que els xiquets van anar per una banda i les xiquetes per una altra, com en temps del franquisme, els nens amb una banda, les nenes amb una altra. Perquè si diu que van anar junts i juntes...
Yeah.
Se n'adoneu, també, de la perversió que en alguns exemples té la duplicació. I això només és el primer punt, la duplicació.
Passem al segon punt, que és interessant, també. Aquesta personitis,
sí,
que
jo,
diu.
Això és un nom que m'he inventat jo, no, o altra gent, que és això de abusar del mot persona. No diré, sí, que el mot persona no sigui correcte, el mot persona és correctíssim, però són aquesta gent que, en comptes de dir els treballadors, com que és enfarfegat dir els treballadors i les treballadores, que és el que tindrien ganes de dir, no? Però aleshores, per no fer-ho tan llarg, doncs què fan? Diuen les persones treballadores, no? O diuen, per exemple, les persones autònomes. En comptes de dir els autònoms, això ja ho he sentit fins i tot amb anuncis que fa el govern català, eh? Les persones autònomes, eh? I, escolta'm, veiem, no és el mateix un treballador que una persona treballadora. Per exemple, jo no sóc treballador perquè estic retirat, a hores d'ara, però em considero una persona treballadora. I alguns treballadors, molt poquets, eh? Però hi ha alguns treballadors que no són gaire persones treballadores, que els agrada més aviat tenen, podríem dir, són peresosos. Pot passar, eh? N'hi ha algun, eh?
Un os a l'esquena.
Sí, no és la mateixa cosa un treballador, sí, que una persona treballadora.
Sí.
I ja no diguem les persones autònomes. Veiem, jo no ho sóc autònom. Autònom és aquell que té, doncs, un taller o una... Bueno, ja ho sabem que és un autònom, no? Ho sap tothom, no?
Uh-huh.
I, per tant, has de dir els autònoms, que inclou els autònoms i les autònomes, els autònoms, però que ni diguis una persona autònoma és una persona que pot anar a un vol, que es val per ell mateix, no? Que té autonomia personal, no?
Clar.
I llavors en surten amb les persones autònomes.
Són coses diferents, no, mestre?
Exactament, completament diferents. Jo en aquest anunci que deia no sé què per les persones autònomes, jo m'hauria pogut presentar, dic, escolta, jo soc una persona autònoma.
Jo soc autònoma.
Soc una persona autònoma, clar, eh? Ah, no, és que volíem dir els autònoms, home.
No, clar.
Digues els autònoms, si vols dir els autònoms. No,
mestre.
I, clar, i llavors hi ha casos que aquesta qüestió que no es pot fer, podríem dir...
Com s'hauria de fer? Com us hauria de dir, doncs?
Doncs això, amb el masculí genèric, els autònoms.
Els autònoms.
Els treballadors, però... no? Les víctimes. Ara et sents dir, les persones víctimes. Per què vol dir les persones víctimes? Les persones sòcies.
Però llavors...
Que seria les persones associades, eh? Sòcia, sòcia és un castellanisme.
Però, per exemple, si jo dic, he conegut la persona que més en sap, com s'hauria de dir això? No està ben dit.
Estrictament no podem dir que estigui mal dit, però és més escaient dir la persona he conegut qui més en sap. És a dir, que a més la personitis, a banda d'això, desgavella la llengua, no? Perquè fa eliminar el qui, no? Quan podem dir perfectament qui, o podem dir la gent, no? Que han vingut moltes persones, a vegades dius... Home, Déu, pots dir que sí, ha vingut molta gent. No, que és com es diu més de natural, no?
Clar, passa que és també el problema amb el català i aquests pronoms, que a vegades no sabem ben bé...
No, però qui? Quin problema té el qui?
Bé.
Qui? És qualsevol persona, qui?
No,
precisament... Bé.
No, si sap, no hi ha cap de problema. Ja, però no, que, sí que és veritat...
El problema és que, per por de no fer servir un català massa acurat, el nen, podríem dir, empobrint, i al final ja no en restarà res.
Però que vull dir que potser aquí no hi ha tant un interès de marcar el gènere, sinó que també hi ha un punt de potser de desconeixement de les persones que potser no saben ben bé quin pronom hi hem de col·locar.
Hi ha,
no?
Hi ha gent que té el cap, el mot persona, és a dir, tot arreu veu persones, no? És a dir, ara jo diria, les persones locutores, les persones...
Clar, no, si té sentit, tot... com ho està explicant, té tot el sentit del món. Des d'aquest punt de vista lingüístic, remarquem això. Tercer punt, mestre. Quin és?
Els mots abstractes sense marca de gènere, que alguns són correctes. Per exemple, jo puc dir la mainada, la canalla, que també diuen en alguns llocs, i vol dir els nens i les nenes col·lectivament, i són correctes, no? Els infants, la gent, no? N'hi ha una colla de mots col·lectius sense marca, que, de fet, en general, poden ser la mainada, la gent són femenins, els infants és masculí plural, però vull dir, inclouen homes i dones, no? Però després hi ha els que forcen, que han inventat mots col·lectius que no havien existit, com és, per exemple, que aquest es diu molt, la ciutadania, que és un castellanisme, per altra banda, eh? O sigui, el mot català hauria de ser el ciutadanatge, no? Però deixant a banda que el mot genuí seria el ciutadanatge, la ciutadania vol dir la condició de ciutadà. Aquest senyor té la ciutadania francesa, no? Perquè prové de França i té la ciutadania francesa, i jo no en tinc, de ciutadania francesa, per exemple, no? Li han concedit la ciutadania. Això és la ciutadania. Ara no, ara s'han inventat que la ciutadania és el conjunt de ciutadans. I diuen, la ciutadania hauria de votar, la ciutadania cap aquí i la ciutadania cap allà. Tot per no dir els ciutadans. Perquè, clar, si diuen els ciutadans, sembla que excloguin les dones, però ja m'he explicat que dintre dels ciutadans hi ha incloses també les dones. O sigui, els ciutadans vol dir els ciutadans homes i els ciutadans dones, no? Però, clar, com que no gosen a dir els ciutadans, doncs han de dir la ciutadania. O l'alumnat, un mot que no havia existit mai, completament inventat, no? Que és el conjunt dels alumnes. I si l'inventéssim, l'alumnat voldria dir la condició d'alumne. Com? El professorat. El professorat sí que havia existit.
L'alumni, no?, que es deia.
No, avui ja hi arribarem a la I.
No. No, jo em referia a l'alumni, que se li deia, no, que era en llatí, l'alumni, no?
Sí, la comunitat, no?, d'alumnes que han passat per la universitat.
L'alumni en llatí vol dir els alumnes.
Correcte. No,
vol dir els alumnes, és el nominatiu plural.
No t'avanci, Raga, no t'avanci.
Ens queda un quart punt, i ho hem d'explicar
però,
tot bé.
Deixeu-me dir que el professorat, jo puc dir, per exemple, que durant els meus 40, no sé quants anys, 43 anys de professorat, em vaig trobar amb això i em vaig trobar allò, no? El meu professorat és la meva condició de professor i els anys en què jo vaig ser professor. Això és el meu professorat, no? Però el professorat no és el conjunt de professors. El conjunt de professors són els professors, que inclou les professores. Però, clar, com que no volen dir els professors, llavors diuen el professorat. Podríem dir, donant-li un significat que no és bo, no? I m'agradaria fer una comparació perquè s'entengui. Què és el bisbat? El bisbat és el conjunt dels bisbes?
Sí.
Mira, ha vingut el bisbat, tots els bisbes. No.
No, bueno, el bisbat és el que...
El bisbat és la condició de bisbe, la dignitat de bisbe, o les oficines del bisbe, o el territori sobre el qual té jurisdicció un bisbe. Això és un bisbat.
Clar.
I això a Ràdio Estel se deu saber
I
molt bé.
I després l'arcabisbat.
I l'arcabisbat.
De Barcelona.
Però el bisbat no és el conjunt de bisbes. Ni diuen la conferència episcopal, no? No és el conjunt de bisbes. Doncs de la mateixa manera que el bisbat no és el conjunt de bisbes, el professorat no és el conjunt de professors. Podríem dir la mateixa cosa del rectorat. El rectorat no és el conjunt de rectors, ni s'han reunit els rectors de totes les universitats, i és el rectorat, no? El rectorat són, si parles del rectorat d'una universitat, és on hi ha les oficines del rector, o és la dignitat de rector, o el temps que algú ha estat rector d'una determinada universitat, com passa amb el mot professorat. No és el conjunt de... I em sembla que en aquests dos exemples, el rectorat i el bisbat, s'entén molt bé que no és el conjunt de...
Passem al quart punt, mestre, que no ens donarà pas temps, i ho hem d'explicar molt bé.
Sí.
El quart punt és el femení genèric.
Sí, és de dir, doncs mira, ja que dieu que doncs els pagesos, sí, inclou els homes pagesos i les dones pageses, doncs diguem les pageses, però amb la idea que inclou els homes pagesos i les dones pageses. Això és, hi ha un partit polític, que tots sabeu quin és, que això ho tenen com a posat entre cella i cella i que ho fan servir amb tota tranquil·litat, no? I parlen en femení, però per a referir-se de forma genèrica a homes i dones, no? I això per què és un desgavell? És un desgavell perquè el femení plural és propietat de les dones, és propi de les dones. És a dir, si jo dic les pageses, vol dir les pageses, no hi ha cap home. I això és un privilegi que tenen les dones. Tenen un gènere, el femení plural, per a elles soles. En canvi, si jo dic els pagesos, hi ha també incloses les pageses. És a dir, els pagesos hi ha homes i dones, però a les pageses només hi ha dones. I, per tant, no puc això invertir-ho. Algú diu, home, però es podria... si no hi hagués hagut el masclisme històric, potser hauria estat al revés. Home, potser sí, però veiem... al Japó, a Austràlia i Anglaterra, els cotxes van per l'esquerra, sí, no? I funciona exactament igual. Sí. Si d'un principi els cotxes van per l'esquerra, no passa res, és igual que anar per la dreta. Sí. Ara, el que no pot ser és que ara, aquí a Catalunya, en un moment determinat, diguéssim, doncs ara canviem de costat la circulació. El dia que ho canviéssim, allò seria un embolic terrible, sí, no? Per tant, el que, si, com que històricament el genèric és el masculí, que inclou homes i dones, ara això no ho podem invertir així per a les bones, perquè si ho invertim és com això que, com l'exemple que us posava de les carreteres, accident segur, no? I llavors hi ha un exemple que hi ha un article, un magnífic article d'un company del Cercle Vallcorba, sí, que es diu Jaume Corbera, que parla de la placa que van posar en record de la... com es deia? De Picornell.
Sí, el cas Picornell.
Sí, Aurora.
No Aurora, sé, Aurora Picornell.
Sí, l'Aurora Picornell va ser una revolucionària mallorquina i que va ser afusellada pel franquisme. Els franquistes la van matar, no? I li van posar una placa de record, etcètera, etcètera, no? I en aquesta placa diu que l'Aurora Picornell va dedicar la seva lluita, la seva vida, a lluitar pel dret de les treballadores. Si per treballadores entens treballadors i treballadores, no dius el que volies dir.
Clar.
Perquè, de fet, de Picornell va treballar per les treballadores, per les dones, a favor de les dones.
Sí.
Per tant, el mot treballadores no el pots barrejar i que vulgui dir treballadors i treballadores. En canvi, imaginem-nos que hi ha un... es posa una placa amb un lluitador pels drets dels treballadors, homes i prou. Doncs s'hauria d'indicar, perquè si dius aquest senyor va lluitar pels drets dels treballadors, això et diu que inclou les dones. I si tu el que vols dir és que va lluitar només pels drets dels treballadors homes, ho has de dir explícitament.
Clar.
Dels treballadors homes. Perquè el...
Sí, sí, ha quedat clar. Jo crec que ha quedat clar, mestre. Però jo crec que és interessant, sí, també que ara... Però... No, és que anem...
Deixeu-me dir un exemple.
Però ràpid, eh? Perquè
molt ràpid.
Jo crec que el punt 5...
És un exemple de Riudoms.
És clau.
Sí, sí.
A veure.
Que un regidor va en un paper, va dir... Diu, quan les veïnes surtin a llançar la brossa...
Sí.
I va fer servir veïnes, sí, amb aquesta idea que veïnes inclou homes i dones per voler ser molt inclusiu. Però què va acabar dient? Doncs va acabar dient que la brossa només la llancen les dones. Ah. És a dir, va fer una frase discriminatòria amb aquesta idea de voler fer servir el
literal
femení genèric.
5 minuts. I 5 minuts que tenim per arribar a l'hora en punt. I arribem al punt, justament, el morfema I.
Bé, això és un invent, que això ja que ens hi allarguem. El morfema I van dir, mira, doncs, com si hi ha nens, nenes, i aleshores nenis inclourà nens i nenes. Bé, per això jo ja no m'hi allargaria, i llavors va sortir allò del totis, que és un mot tan absurd que vol dir el mateix que tothom.
L'Institut d'Estudis Catalans titlla totis de fórmula artificial externa.
Sí, 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 sí.
En aquest...
una invenció completament.
Comunicat.
Sí, sí, sí. Jo no m'hi allargaria...
No, home, però la seva postura davant d'això, mestre.
Home, que és un desgavell, clar.
Per què?
Perquè això no s'havia dit mai en català. No havia existit mai. No, les nenis no s'havia dit mai això en català. No? Per dir... No, lis nenis. Clar, perquè també hi ha l'article.
Lis nenis.
Lis nenis, sí. Inclouria nens i nenes. Lis nenis han vingut, vol dir que han vingut nens i nenes, no? Doncs quan pots dir la mainada ha vingut, o pots dir els nens han vingut, que ja se sobreentén que dintre els nens hi ha també nenes, no? Vaja, i finalment el punt 6...
Passat ràpid, eh?
Sí, el punt 6, sí. Que me'n va fer donar un seguidor de Twitter que amb un acte públic van dir, és una gènia. Una dona, com de dir que és un geni, doncs ho van feminitzar així per les bones, doncs, i ho van convertir en una gènia. I això també és un desgavell, no? Perquè si dius que és un geni tant pot ser un home com pot ser una dona, no? Perquè jo vaig pensar, si un home, si una dona estava molt enutjada i dius, estava feta una fúria, que si és un home, què diràs? Que aquell home estava fet un furi. Vull dir, no podem anar inventant coses estranyes, que fa riure i tot, això, no?
Hem de dir que la IEC ha fet cas com... Mira, acabem, si li sembla,
sí,
com hem començat. Carme Junyent feia aquesta petició,
sí, sí,
a la IEC, no?, perquè es pronuncia, recordem, professora de Lingüística a la Facultat de
Filologia. La pena és que no ho hagi pogut veure, no?
La pena és que no ho hagi pogut veure. De fet, ella ho deia, diu, jo ho parlava des d'un punt de vista lingüístic, també, sens dubte, des d'un feminisme militant. Ella mateixa, ho deia.
Sí, 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 sí. És que, veiem, jo tinc... ara ja no tinc mare, però en tenia. Tinc germana, tinc filla, tinc companya. Vull dir que tinc amigues. I em considero feminista. Vull dir, és que això no té cap relació amb ser feminista. Perquè... Si amb aquest llenguatge que n'hi diuen inclusiu se fes alguna cosa a favor de les dones, dius, mira, potser sí, però és que no arregla res. Al contrari, espatlla la llengua. I sobretot, recordeu això, a França, el govern francès vol prohibir això. N'hauria de prendre nota, el govern català, perquè, com hem dit al començament, el govern català fa justament la cosa contrària, l'imposa. No allò de dir... Ho aconsella, no, ho imposa, ho heu de dir... Us ho explicava, de treballs universitaris...
Sí, ha parlat de casos...
D'alumnes, no? Que conec, que els rebutgen treballs perquè no estan fets d'aquesta manera. Com deia en Junyent, també, només cal parlar normal. Parlem normal, com sempre s'havia parlat, no?
Mestre Virgili, ens hem quedat pendents de la rada, de la setmana.
Sí, la deixarem pel dia que ve, sí, sí.
Massa, molt, eh?
Sí, 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 ho tinc present, ho tinc present. Sí.
I seguir i continuar, eh?
Seguir i continuar.
Que no ho diem bé.
Ma, aquest, si hi ha un
minut.
Un minut, o sí. Seguir i continuar, va. És molt fàcil.
Per què?
Perquè quan pots dir continuar no has de dir seguir. Pots comparar amb l'anglès, seguir és to follow, no?
Sí.
I continuar és to continue, i punt. És a dir, seguir... És un verb transitiu. Sempre demana un complement directe. Pots seguir una altra persona, un altre vehicle, pots seguir una norma o pots seguir un camí. Però sempre segueixes alguna cosa. Quan algú diu, vinga, seguim! Bueno, qui seguim? M'heu de dir qui he de seguir.
Això és un clàssic per acomiadar alguns mails, alguns correus electrònics, no? Vinga, sí. I seguim.
O de la ràdio, ui. Perquè nosaltres hem de seguir...
No, heu de continuar.
Ah, sabia que ho diria.
Perquè si no diria, qui seguiu?
Nosaltres només el seguim a vostè.
Va, gràcies. Continua la fabricació pròpia. Gràcies, mestre. Temps de notícies i tornem.